Alba Alfageme, bon dia.
Hola, bon dia.
Psicòloga especialista en violències masclistes. Primer, què és la cultura de la violació?
Mira, la cultura de la violació, a mi m'agrada definir-la com el caldo de cultiu que existeix en la nostra societat, que és una societat patriarcal, perquè s'acabin produint aquestes situacions de violència sexual. No podem oblidar que una de cada tres dones en les enquestes de victimització diuen que ha patit algun tipus de violència sexual. I aquestes situacions de violència sexual es donen perquè hi ha un procés de socialització que ens educa en la desigualtat entre homes i dones, perquè hi ha una falta d'educació sexual, perquè hi ha molts mites que alguns ara s'estaven reproduint aquí en la tertúlia, no? Que alimenten d'alguna forma la responsabilitat de les dones davant de les situacions de violència sexual, que d'alguna forma ens culpabilitzen, però també que històricament ens han, d'alguna forma, representat socialment com objectes sexuals, se'ns ha cosificat, se'ns ha hipersexualitzat, i quin model de masculinitat també, no?, ofereix aquest sistema patriarcal. Per tant, tot això, que realment és algo molt complex i que té a veure amb aquest procés de socialització, és el que en diem la cultura de la violació, perquè si no entenem aquest component estructural, ens perdem, no entenem com podem acabar amb aquesta cultura de la violació, que hem d'anar a l'arrel, que hem de deconstruir tot això, no?
Uh-huh. El que ahir va passar al Congrés, que no deixa de ser, no és cap anècdota. Va escoltar el que va dir Irene Montero, la resposta del PP?
Sí.
I?
Sí. Jo crec que hi ha un problema aquí, que és a nivell de concepte. Jo em sorprèn, que hi ha molta gent i realment hi ha hagut una mica allò impacte públic, en el sentit que és un concepte, la cultura de la violació, que no coneixíem. Jo crec que es malinterpreta, perquè al final tots i totes som fills d'aquest sistema patriarcal i tots i totes estem transversalitats per la cultura de la violació. Això és així. Jo crec que aquest concepte, la cultura de la violació, ens posa davant del... És que sectors reaccionaris, sobretot davant de totes aquestes idees feministes, perquè no podem oblidar que estem parlant d'una ministra feminista que ha presentat una llei feminista...
Ui, hem perdut la...
Hem durat ara... una disposició... Mani?
És que estem perdent una mica... No, però ara hem recuperat. Endavant, disculpes.
Ah. No, doncs això, no?, que deia que no podem oblidar el context en el que estem, no?, que d'alguna forma s'ataca en aquesta ministra per tots els avenços també que representa aquesta llei. Aquesta llei és un avenç claríssim pel que fa als drets, no?, perquè tenen a veure amb la llibertat sexual de les dones. I jo crec que en aquest sentit crec que es va treure bastant de context, o crec que hi va haver un nivell elevadíssim d'incomprensió, intencionada o no, del que significa la cultura de la violació. Jo crec que a mi em sobta encara que ens posem les mans al cap quan es posa aquest tema en el debat polític, quan sabem que és un dels problemes estructurals que tenim com a societat, no? Uh-huh. El que passa que és dolorós, perquè ens fa de mi. Però la realitat, hi ha molta recerca en aquest àmbit, i és que la cultura de la violació és un dels principals problemes que tenim davant de les violències masclistes.
Uh-huh. Creus, Alba, que una campanya com la que s'ha engegat a Galícia, que posa el focus en les dones i no els homes, és un exemple d'allò que anomenem la cultura de la violació?
Totalment, o sigui, totalment. Ara estàveu parlant, no? No hi ha cap altre fet delictiu en el que d'alguna forma s'estigui responsabilitzant o culpant, fins i tot, a la víctima, no?, d'aquest delicte. Pensem que en les violències sexuals, fets delictius en general es denuncien entre un 50 i 60%. En les violències sexuals tan sols es denuncia un 12%. Per tant, el 88% de... denuncien mai. I un dels motius és per un nivell de desconfiança del sistema judicial, que el que està passant els últims dies l'únic que fa és alimentar-lo més. Això m'agradaria puntualitzar-lo perquè no va gens bé tot aquest debat que s'està generant. Però hi ha un altre punt també que té molt a veure amb el sentiment de culpa, no?, que ens han, això que estàveu parlant, no?, que ens han incorporat. És com que el focus de la responsabilitat davant d'una situació de violència sexual recau en les dones. I això és una barbaritat. Que no té, o sigui, no podem qualificar-ho d'una altra manera. Que ens diguin que anar amb determinada, amb una determinada roba, sortir a córrer de nit, com trencar determinades normes, t'exposa a patir una violació. Quan dius, ostres, per què no ens comencem a plantejar que aquest tipus de campanyes s'han d'enfocar als homes que cometen aquestes violacions? Perquè no ens equivoquem. O sigui, pensem que la major part de situacions de violència sexual no es produeixen de nit en l'espai públic. La major part de situacions de violència sexual es produeixen en els espais que ens han dit que són espais segurs, sobretot perpetrats per persones amb qui tenim confiança, com la nostra parella, la nostra exparella, un company de feina, un cap de feina, un company d'universitat. Per tant, compte, perquè tot això, aquestes idees, també reforcen aquests mites de la violació. Evidentment, hi ha algunes situacions d'agressions sexuals que es produeixen en l'espai públic per part desconeguts, però és que són un tant per cent molt petit de la realitat de les violències sexuals. I això, de que aquests espais segurs és on es produeixen la major part de situacions de violències sexuals, d'això no en parlem, no? I aquí és on alimentem determinats mites i, a més, fem sentir les dones que són responsables pel que fan, quan realment ens hauríem de focalitzar en això, no? En els homes, en quin tipus de sexualitat, per què hem de parlar de la cultura del consentiment, per què hem tingut que fer campanyes on explicar que el no volia dir no en el sexe, o hem de fer campanyes on expliquem que només sí vol dir sí. Que tenim un problema d'educació afectivo-sexual gravíssim a la nostra societat. I fins que no siguem conscients d'això, no acabarem amb aquesta cultura de la violació.
Ho apuntaves, però m'agradaria que ho poguessis ampliar. Creus que part de la polèmica d'ahir deriva del fet que, com a societat, no sabem exactament el que és la cultura de la violació, que ho hem hagut de buscar, o s'ha hagut de buscar molta gent a la Viquipèdia per saber exactament què és, que les Nacions Unides diu? Entens que els diputats del PP interpretessin, voluntària o involuntàriament, que Irene Montero els estava titllant de violadors?
Sí, jo crec que hi ha... O sigui, jo crec que el que està passant aquests dies, a partir, perquè tot això ho desencadena tota la llei del només si és sí, jo crec que d'alguna forma és una bona radiografia del nivell de consciència social i del coneixement que tenim, no?, també d'aquest tema, no? I això que dèiem, jo crec que tenim un nivell d'analfabetisme emocional molt important, però analfabetisme sexual també, per això que dèiem d'aquesta falta d'educació sexual. Llavors, quan de cop i volta és normal que et posen aquest concepte de cultura de la violació, però és que vas a tocar un tema molt complex, no?, que és la violació, jo crec que hi ha molta gent que es sent molt incòmoda amb aquest concepte. I, a més, hi ha gent que, evidentment, això que dèiem, no?, tot un moviment molt reaccionari davant de qualsevol avenç del feminisme que intenta tergiversar qualsevol element que es diu en el discurs per que sigui una arma, no?, allò, una arma destructiva tot allò que de tots els avenços que s'estan aconseguint. Llavors, entenc, no?, que socialment molta gent hagi tingut que anar a buscar el que significa aquest concepte, però també penso que, bueno, que és una oportunitat, no?, en el sentit de dir, bueno, ja és hora de que el concepte de la cultura de la violació, que neix als anys 70, vull dir que és un concepte que ja té un recorregut, però que, bueno, que el posem en el debat públic em sembla fantàstic. Ara, trobo també d'una hipocresia bastant important, no?, com es... O sigui, tot aquest atac que s'està fent en aquesta ministra, i, a més, amb tota la perversió del discurs que es ve associat, perquè la llei del només sí és sí, evidentment té algunes escletxes que s'han de treballar, s'han de millorar i segurament s'haurien pogut prevenir. Però aquesta llei representa un avenç brutal contra aquesta cultura de la violació, no? I crec que tot aquest escarni públic al que s'està sotmetent a la ministra i aquesta mateixa llei, realment ens estem fent un flac favor, no? Perquè realment, si aquesta llei no entra en vigor, realment serà un pas enrere, o si més no ens quedarem tal com estem, amb tot aquest problema que tenim, perquè és que pensem que, a més, les dades entre la gent jove no milloren. Les situacions de violència...
Aquí volia parlar, Alba Fajeme, aquí estem parlant, psicòloga especialista en violències masclistes. Avui explicava, estan sortint unes dades que, de debò, que com a pare m'horroritzen, pare de nenes, a més, m'horroritzen. O sigui, és que m'horroritzen. Jo crec que aquesta, per mi, és la clau de volta del futur que no ens hauria d'esperar. Avui hem sabut que hi ha hagut una enquesta feta a més de 10.000 joves de Galícia. No estem parlant de 300, estem parlant de 10.000. Per tant, diguem-ho que l'enquesta és molt ampla i que, evidentment, ja han dit els autors d'aquest estudi que és extrapolable al conjunt de l'Estat. Ens diu que un de cada quatre, no sé si dir adolescents, però bé, nanos, nois, nens, nenes, de 12 a 14 anys, mira porno, un 25%. Això augmenta amb l'edat. Dels 14 als 16, que dirien que és la part més adolescent, els que miren porno ja són el 50%, la meitat. I els de 16 a 18, un 65%. A més, en aquest estudi, cada vegada diu que hi accedeixen abans i miren vídeos més agressius i més extrems. Clar, l'enquesta també diu que els nois miren el doble de porno que les noies, que aquesta dada és bestial, però que entre elles també augmenta el consum de continguts explícits. I clar, el que diuen els coordinadors d'aquest estudi ample, creuen que el consum entre els adolescents s'està convertint en un problema de salut pública, perquè, evidentment, el que fan és pensar-se que allò que veuen a la pantalla és de debò, i després el que fan és replicar aquestes conductes que són agressives, humiliants i, evidentment, masclistes. Això és un problema molt greu. Aquest és un problema molt greu, sí.
És un problema gravíssim. O sigui, aquí hi ha... Això també és la cultura de la violació. sigui, el porno, aquest porno més mainstream, que hi ha estudis que més ens diuen que el 70% de la pornografia que genera en aquests entorns mainstream, el més consumit, perquè llavors hi ha un porno feminista, però aquest tipus de pornografia més mainstream, el 70% són situacions de violència sexual, categoritzades, com tu dius, amb humiliació, el sotmetiment de les dones, utilitzar les dones com objectes sexuals, on hi ha una situació de desigualtat de poder claríssim. Llavors, què passa? Que aquests joves, com molt bé explica aquesta enquesta, de fet, algunes enquestes ja ens diuen que fins i tot alguna mainada entre els 8 i els 10 anys ja comencen a veure algun tipus de contingut.
És increïble.
És brutalíssim, perquè a més arriben com una pissarra en blanc. No han rebut educació sexual. Llavors, què passa? Que no tenen una mirada crítica i consumeixen, no?, aquest tipus de pornografia com si allò fos el sexe normalitzat. Llavors, què passa? Que moltes situacions de violència no tenen el filtre per identificar-les. Llavors, entenen que allò és lo esperable en una relació sexual. I llavors, quan comencen a tenir relacions sexuals, volen reproduir allò que han vist. Acaben tractant a les noies d'alguna forma respecte a allò que han vist, perquè allà també hi ha els rols de gènere, no? I és com, i aquí, com que a més no hi ha hagut tota aquesta educació prèvia, hi ha un... Això és allò que diuen la tempesta perfecta, no? Si la falta d'educació sexual s'uneix amb aquest consum cada cop més massiu de pornografia, amb una pornografia molt violenta, on de cop i volta llavors les relacions sexuals que s'acaben doncs portant a terme són situacions violentes que ni ells en moltes ocasions són conscients que allò és violència, no? I també ens passa el contrari amb les noies. Hi ha moltes noies que veuen determinades actituds de dones en el porno i pensen que allò és lo normal, no? Que encara que, per exemple, no vulguis o et faci mal, bueno, pues que al final potser no, encara que diguis que no, al final potser ho acabaràs gaudint, encara que no t'agradi, o els homes igual, elles diuen que no, però al final, mira, en el porno ho acaben disfrutant. Doncs aquí també. I a més, també tenim un problema entre els joves, no?, que és tota aquesta, això que parlàvem, les violacions grupals, per exemple, les perpetuen normalment joves, i en moltes ocasions menors d'edat, i està molt relacionat amb pràctiques que veuen en la pornografia.
Això em sembla tan interessant, això, Alba. Jo crec que és la mare de tot. O sigui, perquè és el que presumptament ens ha de venir. Llavors, l'altre dia comentàvem, hi ha un primer problema. L'educació sexual a les escoles. Això ha de ser, vaja, jo crec que ha de ser una assignatura obligada i no donada pels professors de l'escola, perquè aquesta és una altra, perquè els professors de l'escola, o sigui, és tan important ensenyar matemàtiques com ensenyar educació sexual. I després un altre que és un problema, que és, i això sí que és imputable als pares i a les mares, que és, durant molts anys això no ho hem rebut, els pares i mares, aquest tipus d'educació sexual. Ara nosaltres som una generació que n'està aprenent, però clar... Nosaltres abans, quan érem joves, la pornografia era un tràfic de revistes al pati de les escoles. Ara és el pare nostre d'un teclat. Ho poses a Google, poses porno, i tens un oceà de possibilitats.
No té res a veure amb el de les revistes.
No té res a veure, res a veure. Amb la qual cosa, i això com ho fem?
Bueno, això que estaves dient, per exemple, és una de les aportacions que porta la llei del només sí. Sí, incorpora com a una assignatura obligatòria al llarg de tota la trajectòria acadèmica, però que comencen des de primària, secundària i a nivell universitari, una assignatura transversal on es pugui parlar de tot això. De fet, hi ha alguns països, Finlàndia, per exemple, té un model molt interessant on fins i tot a les classes es parla de la pornografia, d'un tipus de pornografia més mainstream, un tipus de pornografia feminista, i allà es debat tot això, no? És un nivell d'obertura, és el que tu dius. Nosaltres també, no?, som fills d'aquest sistema patriarcal en el que no ens han educat en la sexualitat, i les famílies i el professorat, com molt bé deies, al final també ens convertim, a vegades ens generen unes situacions d'incomoditat, de no saber com abordar tot això, no? Llavors, el que d'alguna forma jo crec que és imprescindible... Sí, quan ara anem a fer educació sexual amb tallers amb els adolescents, quan sabem que cada cop comencen a tenir relacions sexuals abans, i quan els anem a explicar com es posa un condó, potser fa 2 anys que ja l'estan utilitzant. Vull dir que estem absolutament desfasats, no? Llavors, és imprescindible que des de primària, des de que són ben petits, ja es comenci a parlar tot això. Perquè, per exemple, pots començar a parlar de la cultura del consentiment quan les criatures són molt petites, no? En el sentit de dir, a tu t'agrada que et facin això? No, quan algú et diu, no m'aixequis la faldilla o no em persegueixis, què vol dir tot això? No? I des d'aquí vas entrant, no?, en temes que llavors es aniran fent més complexes. Però aquí, com molt bé deies, també s'ha de fer un treball amb el professorat, un treball amb les famílies, un treball social. És que per això parlem de la cultura de la violació, perquè té tantes derivades que d'alguna forma ho està impregnant tot, no? I, evidentment, no, això que dèiem, al final el porno és el problema, però és que el problema està més enllà, que és amb la falta de visió crítica dels joves que acaben consumint això I al final també hi ha un problema amb la amb neuropsicologia, està, això hi ha estudis molt interessants, que es veuen fins i tot com el cervell, quan s'estimula, comença a estimular-se pel que fa a la sexualitat a través de la pornografia, en situacions de molta violència, llavors busca també aquest nivell d'excitació també reproduint situacions de violència, perquè si té un sexe normalitzat, es sent poc satisfet, no? Llavors això també és un problemón, perquè és molt difícil de construir això, no? Aquests d'alguna forma, aquests circuits cerebrals que tu ja has creat amb aquesta excitació a través del porno quan has sigut molt jove, no? Sí. Llavors, bueno, hi ha una feinada ingent. El problema és haver d'anar a reparar. O sigui, el que hauríem de fer és que això ja no passés, no?
Bueno, hi ha un altre tema, i un altre tema, Alba, que és el tema de la facilitat amb la qual... És a dir, que hi ha un altre element que em sembla molt important, que és el tema de la droga. És a dir, cada vegada hi ha més drogues que el que fan és inhibir, que aquesta inhibició et porta a un relaxament físic, i passa... aquest és un, i l'altre, el consum d'alcohol. I estem parlant de la gent més jove, eh? Tot això va en un paquet.
Sí, sí, totalment. I pensem que els casos aquests que es parla de submissió química, que també cada cop doncs, hi ha més casos que es van visibilitzant, no és que abans no passés, és que ara es denuncien més. Jo crec que aquest punt també és important, eh? Jo crec que no estem davant d'un esclat d'un problema social que no existís, sinó que estem davant de l'esclat de la visibilització d'un problema social que ja existia. Però la major part de casos de submissió química, això que es parla, la major part de casos són vulnerabilitat química, que vol dir que la zona estava sota els efectes de l'alcohol. No cal ni que anem a buscar burundangues ni històries massa estranyes, eh? Vull dir que el que tu dius, el consum d'alcohol, sobretot utilitzat en contra de les dones. O sigui, jo l'altre dia a la universitat, i això treballo molt amb els meus alumnes, quan un noi, no, i això encara em diuen que passa, surt de festa i diu, jo aquesta noia avui vull tenir relacions amb ella, no? Li invito a 2 o 3 copes, perquè si se va beguda, segur que caurà. Perquè si no n'és beguda, probablement no les tindria les relacions sexuals amb ella. Això és traspassar límits, això és violència sexual, això és l'oportunitat, no? Allò de dir, avui tinc l'oportunitat. Llavors, fer la reflexió i dir, si tens dubtes, no tinguis aquella relació sexual, no? I això, quan ho treballes amb els joves, diuen, ostres, jo no m'havia plantejat mai, no?, que realment estava creuant línies roges, no? Llavors, sí, jo crec que aquest nivell, hem de baixar aquest nivell de quotidianitat, d'entendre que quan una dona està beguda no és una oportunitat, no? Hem d'anar a aquest nivell, perquè és que si no, ja us dic, és tan gran el monstre que no cabríem mai, no? Però hem d'atacar tots els fronts.
T'agraeixo, Alba Fageme, que ens hagis acompanyat avui aquí al Món a RAC1 per parlar-ho i per comentar-ho.
A tu, encantada.
Igualment, que vagi bé.